temps ara per parlar de llibres, de literatura, de tot el que envolta aquest món. I avui, Carme Serret, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Molt ben acompanyada, no?
Molt, molt i molt. La veritat és que avui tenim amb nosaltres...
El micròfon el tens molt lluny, eh?
Ara m'acosto.
Ara, vinga.
Aquí estic. Avui tenim amb nosaltres una dona, la Victòria Camps, que no necessita presentació perquè, en fi, ets molt coneguda, Victòria, i en fi, escrius per aquí i per allà, i a més tot el teu recorregut doncs és ben conegut amb llibres que has publicat sobretot, bueno, sobre ètica, sobre les emocions. I nosaltres volíem parlar avui amb la Victòria de l'últim llibre que ha publicat, Elogio de la duda. Victòria, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, per poder parlar en aquest temps que tenim al voltant dels llibres i de tot això, doncs una miqueta sobre el dubte.
Gràcies a vosaltres, sobretot per parlar de llibres, no? Que és molt necessari.
Sí, és un gust i un plaer, de veritat, tenir-te aquí. Com deia, tu tens un llarguíssim recorregut, és dedicat a... ets professora de filosofia política i moral a la UAB durant molts anys, has escrit molt i a més has estat una persona molt activa també en relació a la política i aspectes socials. Actualment ets, m'ho comentaves fa una miqueta, no? Ets una persona que participa i col·labora, per exemple, amb ACNUR, sí, amb la delegació a Catalunya, i ets president de la Fundació Grífols. Vull dir que ets una persona molt activa, ets una intel·lectual, però també ets una persona activa en la política i en la societat que t'envolta. Aleshores, Victòria, tindríem un munt de preguntes que fer-te. Jo, per centrar-nos una miqueta d'entrada en el llibre, m'agradaria que ens expliquessis, que expliquessis als nostres oients precisament la importància del dubte, Elogio de la duda. Per què dubtar?
Sí, a veure, jo vinc de la filosofia, i la filosofia... Bueno, vinc de la filosofia, m'he dedicat a la filosofia pràcticament tota la meva vida professional. La filosofia, hi ha més d'un filòsof que l'ha definit com l'exercici del dubte. Per tant, i a més és una manera d'entendre la filosofia que sempre m'ha agradat, que la distància d'un tipus, d'un gènere que avui ens està desplaçant una mica els filòsofs, que és l'autoajuda, no? Que vol donar solucions, vol donar receptes, vol donar fórmules per problemes que són problemes, però que necessiten més reflexió que una altra cosa, no? I el dubte jo penso que és així. O sigui, d'una banda, jo crec que la meva dedicació a la filosofia ja em dona aquest apreci pel dubte. I d'una altra banda, jo crec que estem vivint una època en què els extremismes són tremendos, no? Que a tot arreu, i ho veiem en totes les eleccions, sobretot en política, que tothom es posiciona en un o altre extrem, que les societats estan dividides. Els extremismes tendeixen a ser dogmàtics, tendeixen a no dubtar, tendeixen a donar, a fer discursos molt que defugen la incertesa, no? Que és una condició també del nostre temps i que no podem defugir perquè vivim en la incertesa, no? I hem de conviure amb aquesta circumstància. I pensava que parlar del dubte era, doncs, això, introduir altres elements, no? Com és, doncs, la necessitat de no deixar-se fascinar per cap discurs d'entrada, sinó prendre distància, dubtar una mica, reflexionar, i d'aquí ho he fet molt de la mà de Montaigne, no? Montaigne és un gran mestre del dubte perquè, a més, introdueix a la filosofia el gènere de l'assaig, la mateixa paraula assaig ja està molt vinculada al dubte. És a dir, Montaigne diu que ell no vol ensenyar res, ell assaja només, no? Ell parla d'altres països, parla de coses que ha llegit, parla d'autors clàssics i no es pronuncia, De fet, es pronuncia, però no ho diu, no? No ho diu d'una manera dogmàtica, no? És això el que jo he volgut explicar en aquest llibre.
Montaigne, penso que deia, jo no ensenyo, jo cuento, no?
Sí, sí.
Tu escrius, la duda es lo que nos constituye, es el motor del cambio en todos los ámbitos. En muchas ocasiones, los argumentos filosóficos son válidos y entretenidos como gimnasia intelectual, pero no es esa gimnasia la que quiero practicar aquí. Traigo a colación el ejercicio de la duda como un elemento positivo para la madurez mental y la convivencia civilizada, como un dispositivo capaz de agitar los juicios, las opiniones, las afirmaciones y explicaciones de lo que ocurre o de lo que está en nuestra mente pidiendo una explicación. La duda sirve para eliminar prejuicios, supuestos no fundados, creencias no examinadas, y no es en absoluta contradictoria con la búsqueda de una supuesta verdad.
Sí, aquesta idea a mi em preocupa molt, no? La idea de prejudicis, és a dir, tots vivim de prejudicis, eh? Tenim creences que no ens hem replantejat mai, i que, bueno, hi arriba un moment en què s'han de posar en qüestió. Aleshores, es diuen prejudicis perquè el judici no s'ha fet encara, és a dir, no hem pensat sobre aquella qüestió, no? I això en el terreny de la política avui està, és molt evident, no? Aleshores, pensar abans d'això, d'adherir-nos a una suposada veritat, és necessari, però no ens ha de portar a un escepticisme generalitzat. Jo hi ha un capítol del llibre que el titulo El asno de Buridan, no? Que és una fàbula que s'ha utilitzat molt en filosofia, que és aquell asa que tenia gana i tenia set, li van posar un aigua i menjar perquè begués i mengés, com que no sabia què fer, va morir de gana i de set perquè dubtava, no? Bueno, és el símil de lo que no, a on no ens ha de portar el dubte, no? Perquè sí que és veritat que al llarg dels segles que portem de pensament hem assolit unes veritats. Per exemple, tenim una declaració de drets humans que ens diuen què significa la llibertat, què significa la igualtat, no? I ens diuen quins són els drets fonamentals que hem de respectar. I això ja no ho hem de dubtar, és a dir, això ja no es negocia una altra vegada, no? Ja no hem de tornar a pensar, bueno, és que, a veure, ahir estàvem aquí en un debat sobre el dret a l'habitatge, no? El dret a l'habitatge és tan complicat, per què no el traiem, no? I per què no l'eliminem i diem que no és un dret, no? És que és un dret, no? És un dret que forma part del benestar de les persones, que forma part d'una vida digna. Sense un habitatge segur no hi pot haver autoestima. Per tant, hem de mantenir aquestes veritats, no? I aquestes dues vessants, jo les he volgut, no sé si ho he aconseguit, però el fet de que hagis escollit aquest paràgraf, doncs, em tranquil·litza bastant, no? Les he volgut deixar bastant clares, no? Tenim unes idees clares i les hem d'anar consolidant, no? És a dir, darrere d'aquests drets hem d'anar consolidant, hem d'anar aconseguint què significa no discriminar la dona, per exemple. Què significa avui, no? Que venen dones d'altres cultures, que van vestides d'una manera que no és la nostra, de quina manera hem de tractar-les, què hem de fer perquè no hi hagi discriminació. Però la veritat fonamental, encara que sigui abstracta, la tenim assolida i l'hem de mantenir com a tal.
Que interessant, Victòria, que jo penso que són matisos molt importants. Tu també dediques un capítol als matisos.
Sí.
I ho comentàvem abans, no? Estem molt necessitats de matisos perquè estem de vegades elaborant pensaments amb unes lògiques molt excloents, amb unes lògiques d'un mil·límetre d'espessor, no? Sí. De profunditat. En aquest sentit, tu has parlat tu dius, en el llibre dius, desear es necesario porque sin deseo no hay acción. M'agradaria preguntar-te, ho comentàvem una mica abans, que estem potser en uns temps en els que hem anat devenint éssers humans, òbviament de desig, sempre l'ésser humà és un ser de desitjos, i sembla, però, que en un moment com l'actual, que tenim dret a tot allò que desitgem.
Sí, els desitjos es transformen molt fàcilment en drets. És a dir, jo desitjo una cosa i converteixo en un dret, no? S'ha parlat del dret a la felicitat, per exemple, no? Que és un absurd, com una casa, no? Perquè no pots tenir dret a la felicitat. Tenir dret a una cosa suposa que algú t'ha de garantir aquell dret, no? L'Estat t'ha de garantir els drets bàsics. Per tant, els drets no ens els podem inventar, no ens els podem treure de la màniga. Una altra cosa són els desitjos que tenim, que en principi són espontanis, i que precisament el plantejar-se davant d'un desig, això hi ha un filòsof que ho diu molt i que jo l'he treballat molt quan he parlat de les emocions, perquè el desig és una de les emocions, no? El desitjar coses. Davant d'un desig t'has de plantejar si realment aquest desig ha de ser satisfet o no. I això forma part de l'educació, i això és el que... educar els sentiments significa educar els desitjos, no? I posar límits als desitjos. Jo diria fins i tot que la ètica consisteix en això, en posar límits als desitjos. No qualsevol desig ha de ser satisfet. Per què ens passa això de que convertim els desitjos en drets? Perquè vivim en un món on l'economia de consum ens ensenya a desitjar moltes coses, crea moltes necessitats, crea molts desitjos i, a més, ens diu que es poden satisfer immediatament. Si vols, pots. Em sembla que hi ha un anunci que diu això, no?
Sí.
Si quieres, puedes, no? Bueno, doncs no és veritat, no? És a dir, hi ha moltes coses que les vols i que no les pots perquè no tens mitjans o perquè senzillament no les has de poder fer perquè fan mal a altres persones, perquè no convenen, perquè espatlla la convivència, què sé jo, no?
Sí, sí,
quantitat de coses, no? Aleshores, aquesta reflexió sobre els desitjos o sobre les emocions, no? És la que és necessària per assolir una certa maduresa, no?
En aquest sentit, Victòria, jo et volia preguntar per una qüestió que jo crec que és molt d'actualitat o que és un debat que s'està fent d'alguna manera i que tu t'has pronunciat molt clarament, que és la maternitat subrogada. M'agradaria que ens diguessis alguna cosa.
Sí, bueno, aquest és un tema que ara ha sortit així com de repent, no? Que està en l'opinió pública. Que és suposo que tothom sap de què parlem, no? Dels ventres de lloguer o del tenir fills, persones, parelles que no poden tenir fills directament i d'alguna manera contracten a una dona perquè ho faci i perquè gesti el fill que no poden tenir. S'està pressionant molt aquí perquè aquí la reproducció assistida a Catalunya n'hi ha moltíssima, hi ha moltes clíniques de reproducció assistida i s'està pressionant perquè s'aprovi, es legalitzi la maternitat subrogada. Jo penso que és una utilització del cos de la dona que no s'hauria de permetre, és a dir, si hi ha diners per mig, penso que la perversió és molt fàcil. No només hi ha diners per mig, sinó que hi ha una tercera persona implicada, que és el nen que ha de néixer, i per tant aquí el discurs ha canviat una mica, perquè quan vam començar a discutir sobre aquest tema molta gent parlava del dret a tenir fills. No és un dret a tenir fills, no pot ser un dret, és un desig. És un desig que no tothom pot assolir d'una manera biològica, natural, i que la manera d'assolir-lo, doncs, potser aquesta no és la més adequada. I si més no, el que hem de fer és discutir-ho. I si hem de permetre que es faci en alguns casos, veure quins són aquests casos, i amb tots els temes aquests que tenen a veure amb el que en diem la bioètica, no? L'ètica de la vida, de la enfermetat, de la salut, etc., hi ha un criteri que sempre és el fonamental, no? Tot allò que és una teràpia és permissible, El que no és una teràpia, que és un caprici, ens ho hem de plantejar, no? Aleshores, això què és? Una teràpia, no sé fins a quin punt, no? Un caprici potser sí, no? Hi ha molts nanos per adoptar. L'adopció és una possibilitat que potser el que hauríem de fer és intentar fomentar-la més i fer-la més fàcil i més accessible a tots els que volen adoptar, perquè hi ha gent que acudeix a la maternitat subrogada perquè han volgut adoptar i no ho han pogut fer. No? Uh-huh. Aleshores, bueno, aquí hi ha un gran debat, no? Hi ha un gran debat de tot un tema que comença amb la reproducció assistida, que arriba un moment que se t'escapa de les mans, no? I que es comencen a plantejar possibilitats que ja estan aquí, que d'alguna manera ja s'estan fent, però que s'han de fer, si es fan, s'ha de fer bé, i si no es poden fer, s'ha de dir que no es poden fer.
Que i és molt important, jo penso, i això, Victòria, tu ho fas amb aquest tema i molts altres, podríem, i seria magnífic que poguem seguir parlant amb tu, perquè jo crec que estem molt necessitats de veus com la teva per parlar, pues, de nacionalismes, del tema dels refugiats, de tantes coses, no? Però vaja, em sembla, Carme, que se'ns acaba una mica i anem justos de temps.
Se'ns fa curt. I haguéssim tingut més temps, se'ns hagués fet curt igualment.
Però sí que et volia demanar, Victòria, perquè tenir-te aquí és un luxe, una recomanació. Sempre demanem als nostres convidats...
Una recomanació de què? De llibre?
D'algun llibre, que, llibre. Per continuar en la lectura, diguem, o algun llibre que tu ara estiguis llegint o que t'interessi o que,
bueno,
ens vulguis recomanar.
Hi ha dos llibres que acabo de llegir, que un és de ficció i l'altre de no ficció. El de ficció és molt conegut, però bueno, el recomano encara que ho sigui, que és Pàtria. És un llibre que hauria de llegir tothom.
En vam parlar aquí.
I que és, bueno, és del... com es diu, Aramburu, Fernando Aramburu, que és, bueno, el que va passar en el País Basc, la vida quotidiana amb ETA, no? I que és molt interessant i molt realista i d'això. I després hi ha un llibre de no ficció que es diu Passado Mañana, que està publicat per Editorial ARPA, és d'un periodista que parla dels nous partits polítics, dels nous moviments, com plantegen, com veuen ells el futur de la política. Ha semblat molt, una manera molt planera i interessant d'explicar-ho.
Amb aquestes dues recomanacions ens quedem. Moltíssimes gràcies, Victòria.
Moltíssimes gràcies, Victòria.
I gràcies a la Carme Serret.